Bona tarda, ara són les 2 del migdia. Aquest any ja han mort a les carreteres catalanes en accident de trànsit 137 persones. La xifra s'acosta perillosament a la que es va registrar l'any passat, quan van perdre la vida al volant 142 persones. Hem de tenir en compte, però, que l'any encara no ha acabat i venen dies de molta mobilitat, punt de la Puríssima i, per exemple, també festes de Nadal. Sovint, quan parlem, als mitjans de comunicació, sobretot, insistim en donar xifres i en comparar-les amb altres anys. Ho acabem de fer ara mateix, només començar, però poden servir per a prendre consciència i saber quin és l'impacte real del que estem parlant. És cert, però, que en el cas d'accidents de trànsit una sola víctima ja és molt per tot el que comporta, per l'impacte del seu entorn proper, amics, família, etc. Per això el Servei Català de Trànsit ha començat avui una jornada sobre seguretat viària i víctimes d'accident de trànsit que ha de servir per proposar millores en els serveis d'ajuda i suport que dona el govern en aquestes víctimes de trànsit. L'objectiu principal de la jornada és donar veu a les pròpies víctimes i també incorporar les seves aportacions i propostes de futur al nou pla de seguretat viària que s'està elaborant a Catalunya. Les associacions de víctimes sempre s'han queixat que queden desateses psicològicament. Només tenen un psicòleg en el moment de l'accident i els dies posteriors, però aquesta ajuda queda truncada amb el pas dels mesos, quan comences a ser conscient de la pèrdua o quan comences a assimilar l'impacte de l'accident que has viscut. Per tant, és aquí on hem d'insistir, on s'ha d'incidir, en l'atenció psicològica, perquè es poden fer moltes millores a les carreteres que d'accidents ni continuarà havent, per imprudències, com és habitual, però també per fets imprevisibles.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
D'aquí uns minuts parlarem en directe amb víctimes d'accidents de trànsit per conèixer les seves aportacions que faran en aquestes jornades que impulsa el govern. Però abans repassem la resta d'actualitat d'aquest dimecres. Júlia Julbe, bona tarda.
Bona tarda.
I és que si es confirma la dada de l'IPC avançada avui per l'INE, que situa la inflació espanyola en el 3,2%, farà que les pensions pugin gairebé un 4% al mes de gener.
En tot cas, caldrà esperar a conèixer la dada definitiva que es publicarà el pròxim 14 de desembre per confirmar el percentatge exacte de pujada de les pensions del 2024, tot i que les dades definitives de l'IPC amb prou feines acostumen a variar. Així doncs, la pensió mitjana de jubilació podria passar dels 1.377 als 1.430 euros.
A partir d'avui, 202 municipis ja es troben en fase de preemergència per la sequera que estem vivint, entre els quals la ciutat de Barcelona i també la seva àrea metropolitana o la capital del Gironès. Unes restriccions que arriben mentre prenen força la idea de portar aigua a Catalunya en vaixells.
Sí, així ho estudien la Generalitat i el Ministeri per la Transició Ecològica. Des de l'Estat estan disposats a col·laborar amb aquesta mesura com a solució si continua sense ploure les properes setmanes. Si res no canvia, d'aquí un mes i mig es podria entrar en fase d'emergència.
Tot això en un dia on el món acadèmic, polític i cultural de Catalunya s'acomiada de l'historiador Joan Beculla, que ha mort avui a l'edat de 71 anys, víctima d'un càncer.
Pensador lliure, mestre, referent intel·lectual i moral del catalanisme són algunes de les paraules que desenes de dirigents i també entitats li han volgut dedicar avui. Entre elles destaca la Universitat Autònoma de Barcelona, d'on va ser professor durant 5 dècades. Des de Ràdio Estel, el seu amic Vicenç Villatoro ha destacat com va ensenyar a pensar una llarga generació de periodistes catalans.
I en els esports dia de celebració, el Barça presenta els actes del 125è aniversari just avui, que compleix, Pol Corredoira, bona tarda, 124 anys.
Bona tarda, Xavi. Ho ha fet presentant també el seu comissionat David Caravent a la plana major del Barça i ha assistit també algun exdirectiu i algun exjugador i hem conegut el manifest, el logotip i també sabrem què es farà al nou Camp Nou.
El dia després, tot això de guanyar el Porto amb els gols de Joao Félix i Joao Cancelo.
3 punts suats a Montjuïc que certifiquen el passi matemàtic per 8ens de final de la Champions. Bon partit de Joao Cancelo i també d'Iñaki Peña, titular per la lesió de Marc-André Ter Stegen.
D'aquí uns minuts us ho ampliem tot plegat. Abans sapiguem quin temps ens espera per a les properes hores. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. La situació meteorològica ben capçalada a hores d'ara per unes temperatures que són semblants a les d'ahir, tot i que aquesta tarda baixaran lleugerament, sobretot cap a les comarques del Pirineu, on esperem algun ruixat de caràcter dispers. A la resta, vents fluixos del sector del sud, nuvolositat variable i, com dèiem, alguna gota poc important cap a l'àrea pirinenca. De cara a demà, doncs al matí el cel ja estarà tapat a les comarques de Ponent. A partir de primig matí cauran les primeres precipitacions, sempre de caràcter feble, i a la tarda aquestes pluges en forma de ruixats afectarien totes les comarques de Lleida i també de Tarragona. I al final del dia poden arribar també a afectar la resta del país. Demà tindrem vents del sud una mica més importants i aquests faran pujar les temperatures, especialment a les comarques de Barcelona i de Girona, on hi haurà força clarines al centre del dia i màximes que sobrepassaran els 20 graus.
Gràcies, Jordi. Ara passen 5 minuts de les 2 del migdia. Amb Jordi Carretero al control tècnic i Sílvia Muñoz a la producció, comencem.
Estel Migdia, l'informatiu de proximitat.
El Servei Català de Trànsit està elaborant el pla de seguretat viària per als propers 2 anys. Des de principis d'any està treballant internament, però avui ha volgut aprofitar el Dia Mundial en record de les víctimes d'accidents de trànsit per fer una trobada amb les associacions d'aquest col·lectiu i també diferents experts per escoltar i recollir les seves aportacions. Més detalls, Pau Massip, bona tarda.
Bona tarda, Ramon Lamy, el director del Servei Català de Trànsit, ha explicat que ja han compartit documents i informació amb algunes associacions de víctimes d'accidents. De fet, els seus membres ja els han fet arribar alguna de les mancances que creuen que hi ha actualment. Ho explica el mateix Ramon Lamiel.
Posaven l'accent en aquells espais on l'atenció que ells rebien no era especialment empàtica, ni càlida, ni atenta, no? I llavors aquí segurament també sortiran aquests forats d'atenció on nosaltres també, com a Servei Català de Trànsit, sí que podríem formar, assessorar i seguir aquestes fases de l'atenció, d'aquest itinerari d'atenció a la víctima, que es doni amb el màxim d'empatia.
El Servei d'Atenció a les Víctimes ha atès 474 persones des de principis d'any donant suport psicològic a persones que han patit un accident de trànsit i als seus familiars. També s'han atès 60 persones en el Servei d'Acompanyament, que ofereix orientació i informació als ferits greus perquè, mica en mica, puguin tornar a la normalitat.
Durant aquesta jornada també s'ha parlat de les aportacions que poden oferir les noves tecnologies, com, per exemple, la intel·ligència artificial. Una de les idees que s'ha presentat, us la va avançar a Ràdio Estel, es tracta d'una càmera que detecta si una persona en bici bicicleta entra en un túnel i avisa els conductors que circulen per aquella via perquè redueixin la velocitat.
Sí, és un dispositiu pioner a tot l'estat i s'ha instal·lat per primer cop a la Seu d'Urgell, a la carretera N145 que va cap a Andorra. El sistema detecta que un ciclista entra al túnel i activa senyals lluminosos perquè els conductors que venen darrere parin més atenció i redueixin la velocitat. Funciona amb un sistema de reconeixement per imatge que detecta els ciclistes abans d'entrar al túnel amb intel·ligència artificial. Joaquim Vilaplana, president de la Federació Catalana de Ciclisme, celebra el nou sistema.
És un pas més de cara a la seguretat viària per ciclistes i avisa conductors. Tenim present que el Servei Català de Trànsit hi està treballant des de fa temps en donar passos consecutius per millorar la seguretat dels ciclistes a les carreteres. I aquest és un pas molt important.
A més, el Servei Català de Trànsit està treballant en un mapa segur de trànsit per a ciclistes, on marcarà els trams que acumulen més accidents amb aquest col·lectiu, que és un dels més vulnerables a la carretera.
Gràcies, Pau. De fet, de l'atenció que reben les víctimes en accident de trànsit i d'aquestes jornades, de l'objectiu d'aquestes jornades organitzades pel govern, en volem parlar avui amb la directora de l'Associació per a la Prevenció d'Accidents de Trànsit, la senyora Yolanda Domènech. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Aviam, al marge d'aquestes jornades, on sí que se'ls ha tingut en compte, evidentment, les víctimes de trànsit us sentiu acompanyades per les administracions?
Bueno, doncs, a veure, hi ha hagut millores, no? Hi ha, han sorgit diferents projectes, com el Servei d'Informació a les Víctimes de Trànsit i també el Servei d'Invictes, que, bueno, que era una reivindicació des de fa molt de temps de les associacions de víctimes, i és un servei que està molt bé. El que passa que encara és millorable i encara manquen moltes coses, no? Hem de tenir en compte que les víctimes, tant directes com indirectes, doncs els hi canvia la vida de cop, d'un moment a l'altre, i estan en un moment de moltíssima vulnerabilitat en el que han de fer tota una sèrie de tràmits, han d'enfrontar-se també a processos desconeguts, com per exemple els processos judicials, etc., i necessiten, doncs, algú que els hi acompanyi durant tot el procés, no? Avui, per exemple, sortia la importància o la necessitat d'una figura de referència que els acompanyi durant tot el procés.
Per tant, també moltes vegades sovint es parla de la figura psicològica, no?, que es troba a faltar també a l'hora de quan s'ha d'atendre un accident de trànsit.
Sí, totalment, i és imprescindible perquè, com deia, no?, és un abans i un després en la vida de les persones que han patit un sinistre de trànsit i també moltes vegades dels seus familiars. Quan algú mor en un sinistre de trànsit, doncs no hi ha possibilitat de despedir-se, és una manera molt traumàtica de morir, no?, de perdre la vida, i per tant l'impacte en les famílies és molt, molt important, i és necessari aquest acompanyament psicològic. I quan queden amb ferides greus, la família també queda afectada, perquè moltes vegades, doncs, si hi ha, per exemple, lesions i seqüeles de per vida, doncs, que han d'anar a una cadira de rodes o altres tipus de lesions, els familiars s'han d'implicar en la seva cura i de vegades han de deixar la feina o han de canviar els seus hàbits i per tant, doncs això, no? Tot l'entorn també queda afectat.
Mm-hmm. Són les paraules de la directora de l'Associació per a la Prevenció d'Accidents de Trànsit, entitat que participa també d'aquestes jornades organitzades pel govern, que avui hem volgut conèixer les seves demandes. Yolanda Domènech, gràcies per atendre'ns. Bona tarda.
Moltes gràcies a vosaltres.
Estel Migdia, l'actualitat de la jornada resumida en 30 minuts.
Són les 2:10. Més coses. Mirem-nos a la butxaca perquè els preus es moderen aquest novembre i l'IPC se situa provisionalment 3 dècimes per sota del que va registrar a l'octubre. El percentatge de creixement és avui d'un 3,2%.
De moment, aquesta és la dada provisional avançada per l'Institut Nacional d'Estadística. Segons el Ministeri d'Economia, la baixada de l'índex de preus es deu a l'electricitat, als carburants i als aliments, que també han moderat les pujades. En parla la ministra Nadia Calviño.
El dato adelantado del IPC de noviembre es una muy buena noticia. La inflación general baja 3 décimas hasta el 3,2%, ayudada por la electricidad, los carburantes y también los alimentos. Y la inflación subyacente sigue en la senda descendente hasta el 4,5%. Con ello, los salarios siguen ganando poder adquisitivo y las empresas españolas competitividad.
I d'altra banda, la inflació subjacent, la que no té en compte els aliments no elaborats ni productes energètics, s'ha reduït 7 dècimes fins al 4,5%.
Aquesta dada de l'IPC és important, com dèiem, perquè és la que completa la sèrie de 12 mesos per calcular l'increment de les pensions. Així doncs, si es confirma aquesta dada, el proper 14 de desembre, la pujada de les pensions l'any 2024 serà d'un 3,7%.
I, per tant, les pensions de jubilació passaran de mitjana dels 1.377 euros actuals als 1.430. En el cas de les prestacions per incapacitat permanent, es passaria dels 1.006 als 1.045 euros. En el cas d'un altre tipus de pensions, menys quantioses, però igual d'importants per als que les reben, la de viudetat pujarà fins als 886 euros, deixant enrere els 853 actuals.
Obrim bloc polític perquè ja hi ha data per a la reunió entre Junts i el PSOE amb mediador internacional. Serà aquest dissabte, 2 de desembre, a Ginebra.
La trobada era un dels acords entre els dos partits per investir Pedro Sánchez, a reunió bilateral en un espai internacional abans que acabés el mes de novembre. Aquest últim punt, però, com deies, no el compliran perquè la reunió ha passat ja d'aquest mes. La de Ginebra serà la primera trobada entre les dues formacions després de la investidura de Pedro Sánchez i la primera, també amb el mecanisme del verificador internacional que totes dues parts ara per ara mantenen en secret. Per poder encabir-ho a l'agenda, el partit de Carles Puigdemont ha anul·lat el Consell Nacional previst per aquell mateix dia.
A tot plegat, avui s'ha fet l'acte oficial d'obertura de la nova legislatura a les Corts Espanyoles en un acte al Congrés dels Diputats presidit pel rei Felip VI. El monarca espanyol ha reclamat una Espanya sòlida i unida, sense divisions, en un discurs en el qual ha instat a respectar i fer complir la Constitució de manera genèrica i sense fer cap referència a l'amnistia.
Recibir una Espanya cohesionada i unida en la que puedan desenvolver sus vidas y proyectar sus ilusiones. Una Constitución que establece la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo político como valores en los que se basa nuestra convivencia democrática. La búsqueda del entendimiento, el reconocimiento de nuestras diferencias, unido al mutuo respeto como ciudadanos, que solo superando las divisiones tienen una base segura, las libertades.
Un acte on no hi han participat, per cert, ni Esquerra ni Junts, i tampoc Bildu i el BNG.
De fet, els republicans, juntament amb els bascos i gallecs, han fet pública aquest matí una declaració conjunta on asseguren que Felip VI no té la legitimitat dels pobles català, basc i gallec, ni la reconeixen, tampoc cap funció política.
Tot això passa el mateix dia que han entrat en vigor les mesures per la fase de preemergència per sequera a l'àrea metropolitana de Barcelona i altres municipis també, com per exemple Girona. En total, les restriccions afecten a 6 milions de persones que poden gastar a partir d'avui 210 litres d'aigua cada dia. I aquesta sequera persistent, amb vistes que la cosa no millora, cada cop va prenent més força la idea de portar aigua en vaixells.
És la idea que barallen la Generalitat i el Ministeri per la Transició Ecològica. Des de l'Estat, de fet, estan disposats a col·laborar amb aquesta mesura com a solució si continua sense ploure les properes setmanes. De fet, d'aquí un mes i mig es podria entrar en ja fase d'emergència. Sobre aquesta idea n'ha parlat el president Pere Aragonès des de Corea del Sud, on és de viatge oficial aquests dies.
Tota aigua que no vingui d'aigua de pluja, l'aigua regenerada, l'aigua dessalada, l'aigua que pugui arribar amb vaixells, té un cost molt més alt. I, per tant, també en aquests àmbits, com sigui doncs, en el cas que l'aigua que ve amb vaixells, que es pugui doncs, aconseguir un cost de l'aigua, un preu de l'aigua doncs, molt més assequible, permetrà també doncs, que puguem afrontar la situació de sequera i el proveïment alternatiu d'aigua doncs, amb una capacitat econòmica major.
Aragonès ha detallat que l'aigua es podria portar des de Tarragona i també des d'altres indrets que no ha concretat.
Mentrestant, els pagesos catalans ja s'estan adaptant per mantenir els seus cultius amb menys aigua, però pressionen el govern perquè trobi solucions ràpides. Unió de Pagesos ha alertat que per afrontar la situació de sequera cal canviar el model productiu de tots els sectors econòmics i no només del seu, de l'agrari. Joan Cavall és coordinador nacional d'Unió de Pagesos.
Estem passant en un moment doncs, d'extrema dificultat i tots haurem de mirar i creure més doncs, amb els coneixements i amb les realitats científiques que ens acaben dient que hem de canviar de model productiu, però ha de canviar de model productiu doncs, tot el sector econòmic del país. Si només ho fem el sector agrari i la resta no ho acaba fent, haurem canviat nosaltres, però la realitat del país no avançarà.
Més coses. Ens centrem ara a Barcelona. El desallotjament del Cubo i la ruïna. Els dos edificis ocupats alteraran la normalitat dels veïns. L'escola La Salle Bonanova, just a tocar dels dos edificis, ha anul·lat algunes activitats que fa el poliesportiu i recomana als pares que portin els fills a l'escola a peu per la previsió dels talls de trànsit.
Des de l'escola expliquen a Ràdio Estel que estan en contacte constant amb els Mossos d'Esquadra que els han fet aquesta recomanació i, més enllà d'això, asseguren que no alteraran la seva activitat normal pel que fa a les classes. El que es queixen és que no han rebut cap mena d'informació sobre la policia. Són els comerciants més propers a la zona que asseguren que no han tingut cap reunió amb els Mossos per saber com s'han de preparar. Fons de la policia catalana expliquen a aquesta emissora que avui els visitaran per donar-los tot els detalls que puguin i també tranquil·litzar-los. Segons BTV, alguns veïns han estat avisats que poden patir talls de llum o d'aigua mentre duri el desallotjament i la policia els recomana que no surtin de casa si no és estrictament necessari. També està previst tallar la circulació al trànsit a la zona que envolta els edificis ocupats i els Mossos també instal·laran un centre de coordinació a la zona.
Recordem que és demà dijous el dia previst per desallotjar aquests dos edificis ocupats i Ràdio Estel us ho explicarà en directe. Canviem de qüestió. A Catalunya, gairebé la meitat de les dones han deixat de fer alguna activitat o han canviat els seus hàbits per por a ser víctimes d'un delicte. Ho revela l'enquesta de seguretat pública feta pel Departament d'Interior, que mostra un clar biaix de gènere. Pel conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, és una situació inacceptable.
Té un nom i és l'heteropatriarcat i una societat en què les dones doncs, pateixen més que els homes tot tipus de violència. I, per tant, des d'aquest punt de vista, l'orientació de les polítiques de seguretat han de tenir aquest biaix, perquè la delinqüència té aquest biaix.
Una realitat que condiciona, evidentment, el dia a dia de moltes dones catalanes.
Sí, Alba Alfagem, cap del Gabinet de Seguretat i Polítiques Transversals, explica que la inseguretat fa que les dones es vegin obligades a renunciar a gaudir amb llibertat de l'espai públic per por de patir algun delicte. També posa alguns exemples de les renúncies que han de fer les dones.
Es deixa d'anar sola pel carrer quan has de tornar a casa de nit, optar per no anar a determinades zones d'oci nocturn perquè creus que són insegures, la utilització, per exemple, del transport públic o, per exemple, els trajectes que fan les dones durant el dia són molt diferents dels trajectes que fan les dones durant la nit.
La psicòloga que s'ha encarregat d'analitzar totes aquestes dades assegura que incorporar aquest punt de vista a les polítiques de seguretat dels Mossos d'Esquadra és feminitzar la visió de la policia i de la seguretat pública.
Més coses, us ho dèiem en titulars amor als 71 anys. L'historiador Joan B. Culla, a causa d'un càncer que patia des de feia un any, ha estat un dels historiadors catalans de més prestigi, que deixa com a llegat una dotzena de llibres publicats. Especialitzat en història contemporània, al llarg de la seva carrera ha escrit nombrosos textos en temes com, per exemple, sobre Esquerra Republicana, el franquisme, la transició i altres temes relacionats amb el catalanisme.
I durant 5 dècades també va ser professor de la Universitat Autònoma de Barcelona, on va començar a exercir l'any 1977. Per les seves classes hi han passat milers de periodistes catalans. També va col·laborar en diverses publicacions nacionals i també internacionals, així com en programes de ràdio i també televisió, on va repassar la història del segle passat des d'una perspectiva moderna.
I el periodista i escriptor Vicenç Villatoro, amic íntim de Joan B. Culla, ha parlat avui sobre la seva figura. Són declaracions que ha fet el programa La Caravana de Ràdio Estel.
Jo crec que el que ens ha deixat és, primera, la idea que el present no s'entén sense la història. Que intentar llegir el diari d'avui com si no hi hagués hagut diari d'ahir ens porta a no entendre res. Per tant, la formació en història, el coneixement de la història, és imprescindible per a la comprensió del present.
Fa tot just dos mesos, Culla va rebre un emotiu homenatge a Barcelona amb l'assistència de la major part de la classe política, social i acadèmica de Catalunya.
De fet, només conèixer aquesta notícia, la xarxa social s'ha omplert de missatges de condol, també del món polític. El president aragonès, el líder de l'oposició, Salvador Illa, o el secretari general de Junts, Jordi Turull, són alguns dels dirigents que han lloat la figura de l'historiador intel·lectual, tot recordant que va ser un home de país i un pensador lliure.
Canviem de qüestió. El que s'intuïa des de feia mesos s'ha confirmat avui amb dades. La pandèmia del coronavirus ha impactat de ple en la salut mental del jove. Salut ho ha comprovat perquè han augmentat un 9% les visites als centres infantils i juvenils de salut mental.
Concretament, l'any passat es van atendre 72.000 persones, és a dir, gairebé un 6% de la població catalana, que és menor de 18 anys. Això suposa un increment del 9% des del 2020, quan els atesos van ser poc més de 66.000. Els diagnòstics que més creixen són els de neurodesenvolupament, les consultes per idees suïcides, el trastorn depressiu, el trastorn de conducta i també els trastorns de conducta alimentària. Manel Balcells és el conseller de Salut.
En temes de salut mental, veiem que fins al 2022 i després de la pandèmia hi ha hagut un increment de necessitat de visites amb infantos juvenil, amb joves, adolescents, sobretot amb noies, amb dones. I que això ho hem abordat amb el cas de tentatives i risc de suïcidi.
Un altre indicador que també creix després de la pandèmia és la feina feta pels centres d'atenció i seguiment a les drogodependències, que l'any 2022 van començar 12.300 tractaments de desintoxicació.
A tot això, atenció a aquesta notícia, una conseqüència més de l'abús de les pantalles per part dels més joves. Els oftalmòlegs alerten que un de cada tres adolescents espanyols d'entre 12 i 18 anys és miop i a la meitat els ha pujat la graduació dues dioptries de mitjana en els últims 5 anys.
Ho detalla un informe de l'associació Visió i Vida, que s'ha elaborat després d'avaluar més de 4.000 revisions òptiques de nois i de noies joves. L'entitat avisa que la miopia pot derivar en ceguesa, despreniments de retina o d'altres malalties greus i atribueix aquesta evolució miòpica als hàbits de vida actual, és a dir, l'ús de pantalles, poc temps d'oci a l'exterior i l'ús del mòbil a les fosques abans de ficar-se al llit. Segons l'estudi, el 66% dels adolescents fa servir el telèfon mòbil a les fosques abans d'anar a dormir i el 42% té mal de cap després de passar-se un temps estudiant.
Més coses. Primer dia que el restaurant Disfruta obre les seves portes amb tres estrelles Michelin a les seves esquenes. L'establiment barceloní comandat per Mateu Casanyes, Oriol Castro i Eduard Xatruc ha entrat aquesta passada nit a la selecta categoria de restaurants distingits amb tres estrelles.
Una tercera estrella que ha estat rebuda amb sorpresa pels xefs del Disfrutar. En declaracions a Ràdio Estel, Eduard Xatruc destacava la gran presència de restaurants catalans a la guia Michelin.
Catalunya, quan vas al país amunt que vagis, doncs es demostra com un referent gastronòmic i bé, ja en tenim prova doncs, amb tots els grandíssims restaurants, productes i tota la cultura gastronòmica del país, no?
I és que a banda de Disfrutar, també s'ha distingit amb la seva primera estrella als restaurants Quirat i Suto. A més, Josep Roca, del celler de Can Roca, ha estat escollit com a millor sommelier. Joan Carles Ibáñez, de la Sarté de Barcelona, com a millor cap de sala. I Martina Puigverd, de les Cols d'Olot, el de millor xef jove.
I encara abans dels esports expliquem que el jutge ha decretat presó provisional sense fiança per a la dona detinguda per l'assassinat d'un home a Sant Adrià del Besòs. La magistrada té una causa oberta contra ella per homicidi.
Els fets van passar el passat 16 de novembre, quan la policia catalana va rebre un avís cap a les dues del migdia perquè hi havia un home mort i una dona ferida. La investigació policial ha conclòs que la dona que els Mossos van trobar en aquest pis està relacionada amb aquesta mort. Fonts judicials diuen que no els consta que hi hagués cap denúncia ni tampoc cap causa de violència contra la dona entre la investigada i la víctima.
Estel Migdia. Actualitat, anàlisi i rigor a Ràdio Estel amb Xavi Toscano.
Obrim informació esportiva parlant del Barça, que compleix avui 124 anys d'història i el club ha aprofitat per presentar aquest migdia els actes del 125è aniversari que se celebrarà a Pol l'any que ve.
Sí, el president Joan Laporta i la plana major del club han dibuixat les línies mestres d'aquesta celebració. David Caravent serà el comissionat dels actes, un Caravent que no ha avançat cap detall del que veurem. Els aficionats s'han hagut de conformar amb conèixer el manifest, el logotip de la celebració, l'escut del Barça amb una pilota al mig que dibuixa un 125 i una reinterpretació de l'himne del Barça, del camp del Barça. Qui sí que ha parlat de tot ha estat el president Joan Laporta, que ha confirmat que el nou Camp Nou acollirà l'aniversari l'any que ve i no ha pogut evitar emocionar-se.
Som uns privilegiats perquè tenim l'oportunitat de ser testimonis
d'aquests fets. M'emociono a vegades perquè penso que hi ha gent que encara els podria estar vivint aquí amb nosaltres.
Un Laporta que ha estat molt emotiu i molt sincer, no ha defugit tampoc l'actualitat, ha parlat de la jugada de Rafinha contra el Rayo Vallecano.
Penal que li van fer en el Rafinha, que si això arriba a passar a Madrid, escolti, estarien tota la setmana parlant del penal del Rafinha.
L'acte, que ha comptat amb la presència de l'expresident Joan Gaspar i familiars del fundador del club Joan Gamper, ha acabat amb una foto de família bufant les espelmes.
I en l'àmbit purament esportiu, els Joaus lideren la remuntada blaugrana contra el Porto i l'equip ja és als vuitens de final de la Champions.
Malgrat que l'equip visitant començava avançant-se en el marcador, primer amb un gol anul·lat per fora de joc de Taremi i després la diana de Pepe, la rèplica del Barça era immediata i dos minuts més tard, Jo Cancelo posava l'empat al marcador després de superar Costa amb un xut creuat ja a la segona meitat. Al minut 57, després de combinar de nou amb Cancelo, Jo Félix completava la remuntada. Dos portuguesos del Barça, que marcaven per guanyar a l'equip portuguès, el Porto, valgui la redundància. Xavi creu que l'equip va anar de menys a més.
Hem anat progressivament de menys a més al partit. La segona part és molt bona. Molt bona perquè entenem l'home lliure, perquè progressem, perquè juguem a camp contrari. Bé, jo crec que avui fem un pas endavant molt, molt important, més enllà de la classificació, que significa moltíssim pel club, per nosaltres com a staff, pels jugadors.
Fa dos anys que el Barça no juga als vuitens de final de la màxima competició europea.
Una jornada de Champions que ens deixa la victòria també del Shakhtar contra l'Anvers i un còmode triomf de l'Atlético de Madrid a Holanda.
Els matalassers superaven el Feyenoord per 1-3 gràcies als gols de Mario Hermoso i dues dianes en pròpia porta del PC de l'Anvers, disculpeu. Amb la victòria, l'Atlètic es classifica directament pels vuitens de final de manera matemàtica, quan encara un partit de la fase prèvia li manca en aquesta Champions League. Per la seva banda, el Shakhtar va guanyar per la mínima. Recordem que l'Anvers no ha guanyat cap partit en el que portem de Champions, ens referíem no a l'Anvers, en aquest cas al seu rival, era el Feyenoord, els matalassers.
Polèmica també en el partit entre el PSG i el Newcastle per un penal al minut 97.
Un penal que a més va donar l'empat als francesos. La UEFA ha reconegut que l'equip arbitral es va equivocar en assenyalar unes mans que venien de rebot i que van servir en safata de plata, un punt balsàmic per l'equip de Luis Enrique, que no va sentir cap tipus d'empatia pel rival.
Creo que hemos jugado un partido muy completo, hemos merecido ganar el partido sin ninguna duda. Hemos sido mejores que el Newcastle y el resultado no refleja para nada lo que ha sucedido en el terreno. Pero el fútbol es así. No premia quien juega mejor, no premia quien genera más ocasiones, premia quien hace más goles. Y en eso hemos empatado.
L'àrbitre encarregat del VAR, el polonès Tomasz Kwiatkowski, se'n va a la nevera i no estarà al Real Societat Salzburg d'aquesta nit. L'acció ha generat una forta polèmica al món del futbol.
Ai, avui encara la Champions és el torn de la Real Societat, però també del Sevilla i del Real Madrid.
Sí, que juga contra el Nàpols al Bernabéu a les 9 del vespre. Com el Barça ahir, els blancs els hi val l'empat per aconseguir el passe matemàtic a vuitens de final. Els italians, els rivals més durs en aquest grup C, no tenen res a perdre i encara podrien ser fins i tot líders de grup. Partit exigent que el Madrid afronta amb 8 baixes. Situació ben diferent per un Sevilla, que veu com se li allunyen els vuitens, però que vol jugar a Europa League, la seva competició talismà. El partit serà contra el PSV holandès a 6:45 de la tarda.
I fa uns minuts també hem conegut els horaris de la 19a jornada de Lliga de Primera Divisió.
Correcte, tancarà les Palmes Barça, serà el 4 de gener a 9:45 del vespre. El Girona, per la seva banda, jugarà un dia abans, el dia 3, contra l'Atlético de Madrid a Montilivi.
Parlem de bàsquet, la penya s'enfronta aquest vespre a 9:45 contra el Prometei en 9a jornada de l'Eurocup.
El partit el jugaran a casa, l'Olímpic, amb la intenció de guanyar per poder tancar la primera volta sense perdre terreny respecte a les posicions que donen accés als play-offs. Els de Carles Durant acumulen 3 derrotes consecutives a la competició i necessiten guanyar. En total, els badalonins sumen un balanç de 3-5 i són setens a la classificació, mentre que el Prometei és 6è amb un 4-4.
I també és jornada l'Eurocup femenina pel Cadí la Seu i l'Uni Girona.
Les urgellenques s'enfrontaran a un 1/4 a l'Elefeteria amb la tranquil·litat d'estar ja classificades pels play-offs de la competició, tot i que la victòria contra les gregues, que són cueres, suposaria que va com a primeres del grup. L'equip dirigit per Fabián Téllez comptarà amb la baixa de la lesionada Brotons. Per la seva banda, l'Uni Girona rebrà el Pien Stanske, també a 1/4 ho farà com a líder del grup B en ple de victòries. Laura Antoja afrontarà el partit sense Kelsey Mitchell, que ha estat convocada per la selecció nord-americana de 3x3 a un torneig a Puerto Rico.
Estel migdia.
Temps final per a la cultura, com sempre, parlant avui del Festival Estrenes de Girona, que ja ha presentat el cartell complet de la propera edició i presentaran disc Rússia en Red, Blaumut, Ginestà i els Amics de les Arts. Arrencada la pell. El festival ha confirmat avui 25 artistes per a l'edició del 2024, que se celebrarà del 5 d'abril al 5 de maig.
L'actuació de Juliet al concert dels 25 anys de carrera de Quimi Portet, el retorn de Russian Red o el concert de clausura dels Tiets a les escales de la catedral són les altres novetats que s'han anunciat avui. Les entrades es posen a la venda a les 8 del vespre a través de la web festivalestrenes.cat.
I encara un apunt més musical per acabar. Els mexicans Maná faran parada a Barcelona. Serà el proper 9 de juny. Seran un concert al Palau Sant Jordi en el marc d'una gira que dediquen a repassar els seus grans èxits, com aquest que escoltem, Labios Compartidos. A partir de divendres es poden comprar les entrades a través de la web de Live Nation. Amb això acabem. Nosaltres tornem demà al punt de les dues aquí a Radio Estel. Us deixem amb el Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga i tot el seu equip. Gràcies per la confiança. Bona tarda.